dissabtes i diumenges a 10 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I ara parlarem d'una cosa que va passar dimecres, el dia 24, que és un dia, ja, en principi ja és especial per tothom, però és especial per aquesta ràdio, perquè és el dia que es fa, és Nadal al món, no? Aquell dia, a les 8 del matí, el davantal del món a RAC1, el Jofre Llombart deia això.
Hi ha una nena que es diu Marta Godall i que va néixer amb una de les anomenades malalties rares. Aquesta no és que sigui rara, és que és raríssima. Pateix la síndrome d'Optis C. I es calcula que arreu del món només s'han registrat uns 50 casos. Un d'ells a Catalunya, el de la Marta. La nena ja va néixer amb aturada cardiorrespiratòria i malformacions. Els metges no li donaven moltes esperances, però finalment se'n va sortir. Després de molts mesos d'indagacions, els metges van diagnosticar-li la síndrome, que a més d'aquestes malformacions comporta retards mentals, psicomotors i una alta taxa de mortalitat. És depenent en un 100%. Es desconeix quin gen o gens provoquen aquesta estranyíssima malaltia i com que té aquesta presència tan i tan petita a la població, ningú, ni públic ni privat, s'ha posat a finançar-ne la investigació. Per això, un grup d'experts del Departament de Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, dirigits per Susana Balcells i Daniel Greenberg, han posat aquest projecte en mans de tothom que hi vulgui contribuir a través del micromecenatge popular. Es tracta de fer una cosa tan aparentment senzilla com desxifrar el genoma de la Marta per veure quin gen li va causar la malaltia, trobar-hi remei i, tal com passa amb altres malalties, poder fer diagnòstics prenatals, cosa que ara per ara és impossible. Per fer aquesta investigació compten amb els millors experts del món, entre ells el doctor Optis, que li va posar el nom a aquesta síndrome. Però res és de franc i necessiten com a mínim 12.000 euros, per bé que la xifra òptima serien 25.000. En porten recollits 8.000. Els falten, doncs, 4.000 euros que han d'assolir en menys de 15 dies. 4.000 euros, 17.000 si no és molt demanar. Són unes xifres molt petites comparades amb el que avui ens gastarem tots plegats, però, això sí, ens gastarem amb la millor de les intencions. Però és que, sobretot, és una xifra molt petita comparada amb el que sumen, tan sols llegint els diaris d'avui, els casos de corrupció protagonitzats per polítics, expolítics, expresidents de clubs de futbol i sopranos. El web es diu precipita.es. Precipita.es, un web, precisament, dedicat a recollir contribucions per investigacions científiques. Precipita.es, projecte de recerca del gen responsable de la síndrome d'Optis C. El té una sola catalana, la Marta, però com a país hauríem de demostrar-li a ella i als seus pares que quan ens hi posem, els catalans som capaços de fer miracles de Nadal. Són les 8:02, benvinguts al món.
Carles Godall, molt bon dia.
Molt bon dia.
Això passava dimecres, és a dir, fa 4 dies, faltaven aquests... portaven 8.000 euros i faltaven encara fins al dia 6 de gener, per tant, d'aquí a res, uns quants per arribar al mínim, que són aquests 12.000, i ja s'han superat.
Sí.
Encara queden, ara portem, em sembla que gairebé 15.000 euros en aquesta recaptació, i per tant encara 10.000 per arribar a l'estat òptim d'aquesta investigació. Quants anys té ara la Marta, Carles?
Doncs la Marta ara té 18 anys i un parell de mesos. Mm. 18 anys.
Crec que quan va néixer, la Marta em sembla que us donen molt poc temps de vida.
Sí, la Marta, de fet, el part, la mare s'havia anat en principi tot correctament, però el part no progressava, van tenir que fer cesària i va néixer amb aturada cardiorrespiratòria. Uh-huh. I al principi podies pensar que era una complicació del part, però bueno, quan ja la van veure, doncs van veure que tenia anomalies, que tenia malformacions, al cap, als dits, i bé, ja veiem que tenia algun tipus de malaltia genètica. I sí, els primers mesos de vida va tenir diverses aturades i el pronòstic era molt pessimista. Ens deien que probablement no viuria més d'un any.
No viuria més d'un any?
Sí.
Què és l'Optis C?
L'Optis C és una d'aquestes malalties que en diuen minoritàries o rares. I...
En aquest cas, ultra rara, perquè
sí.
Hi ha quants casos?
Que sapiguem... perquè segurament hi ha casos que no s'han arribat a diagnosticar, que sapiguem, hi ha aquí a l'estat espanyol hi ha dos, una nena Astúries i la Marta, i a tot el món uns 50, 60, és un número variable, perquè de tant en tant van apareixent alguns possibles casos. Al ser una malaltia que té una taxa de mortalitat infantil bastant alta, és probable que hagin casos de nens que neixen o moren al néixer o als pocs dies i que, per tant, ja no s'arriben a diagnosticar. I també el fet de que encara no se sàpiga quin és el gen o els gens que tenen les mutacions que la provoquen la malaltia, probablement hagin molts casos, potser els més lleus, perquè té un grau de variabilitat, que no s'han arribat mai a diagnosticar.
Ara de seguida parlarem més sobre com és el dia a dia i què implica que tenir una filla que té una malaltia que és tan rara de cara al món i de cara al món de la investigació. Però tu dimecres et diu, saps alguna cosa quan el Jofre Llombart llegeix aquest davantal?
No, jo no sabia el que anava a fer.
I què passa?
Doncs passa que jo estava fent gestions, fent coses, estava per comerços de Tarsa repartint les pulseres solidàries que vam fer per recaptar diners, perquè en aquells moments estàvem patint bastant per arribar als 12.000 euros, la veritat. Pensàvem que ho era molt difícil.
Que perquè en aquell moment, perdona, però estàvem a 24 de desembre, quedaven 10 dies.
Una mica més, però sí, ens quedaven... Ens
menys de dues setmanes.
Ens quedaven, doncs, això, 4.000 euros, i el ritme era una mica lent, no?, el d'increment. I a mig matí vaig veure un mail dels investigadors, que ells sí que tenen... Ells van rebent com un llistat, amb les sense els noms, però amb les donacions, i em van dir... Escolta, que hem rebut... A aquesta hora, en 2 hores, portem 80 o 90 donacions. I llavors em van avisar que s'havia fet menció al davantal.
Perquè suposo que et van trucar o et van enviar el missatge perquè no era gens normal que arribessin tantes donacions.
Exacte.
De cop, no?
No, em preguntaven si havia estat fent ingressos, perquè nosaltres rebem les donacions a través de Precipita, que és la web que comentava, que és directament la plataforma de micromecenatge, i en aquesta web les donacions s'han de fer exclusivament amb targeta de crèdit, o de dèbit, però amb una targeta. I a la pàgina web de la nostra associació també agafem amabilitat per poder rebre donacions o per transferència bancària o per PayPal, o inclús hi ha un grup de teaming per si algú vol anar col·laborant periòdicament, no? Llavors el que fem és que les donacions que ens arriben aquí nosaltres les anem passant, o si venem pulseres i ingressem els diners les anem passant. I clar, em preguntava si havia sigut jo. Dic, no he fet 90 ingressos en 2 hores, estic fora de casa, no? I llavors, bueno, em van enviar un altre missatge a un amic meu dient-me que ho havia sentit. I bueno.
O sigui que els oients de RAC1, en aquest cas, a part de totes les donacions que hi havia prèvies, han ajudat aquesta investigació, segur que es farà.
Sí. No, ara ja podem dir segur que es farà, perquè ja hem superat el llindar dels 12.000. Amb el tema dels 12.000 és que, per les pròpies característiques d'aquestes plataformes, si no arribes al mínim amb el termini, es retornen els donants.
Sí.
Alguna part s'hagués recuperat, les que van per l'associació, potser algú ens ho hagués fet arribar directament, però bueno, en principi ja no reps el total, no? Llavors, l'objectiu era garantir els 12.000. Tot el que passi d'aquí i s'acosti l'òptim ens garanteix la continuïtat amb el temps del projecte.
Deixa'm que la gent que estigui interessada sàpiga que és tan fàcil com anar a una pàgina web que es diu precipita.es i tindreu que dins dels projectes que en diuen destacats és el primer, búsqueda del gen responsable del síndrome d'Opitz C. I allà podeu fer les vostres donacions, que ara mateix, efectivament, estan sobre els 15.000 euros i que, s'hauria d'arribar abans del 6 de gener, com deia el Jofre, si ens volem fer un regal a la Marta i una demostració també als pares de la Marta de com és aquesta societat, arribar als 25.000. No em vull imaginar com és ser un pare d'una filla que té una malaltia de la qual només se'n coneixen 2 casos de tot l'estat. Què implica?
Doncs allà m'implica... Partint de la base de que, en el cas de la nostra filla, l'afectació que li produeix, el nivell de discapacitat o de dependència, com li vulguin dir, és molt elevat, per una banda, el mateix que altres persones o altres nens que tenen una altra discapacitat, pel motiu que sigui, per paràlisi cerebral, per un altre síndrome, aquests, en principi, són els mateixos. Que ja, Déu-n'hi-do, el que representa. Però tens afegit, doncs, el no saber no tenir cap mena de referència, no tenir cap mena de punt d'informació sobre, per exemple, quin possible tractament pot haver, o què els hi va bé amb aquest tipus de nens, o què no els hi va bé. I diguéssim que tot això ho afrontes amb més angoixa i amb molta soledat. Molta soledat, perquè...
Perquè els metges tampoc no la saben diagnosticar així amb certa facilitat, suposo.
Ara jo penso que has de pensar que estem parlant del 96, que llavors pues, internet encara no era ni de lluny el que és ara.
No, no. Ara, i ara
hi ha molta més facilitat per obtenir informació, inclús d'aquestes malalties, els metges estan connectats, poden consultar ràpidament, però en aquella època pràcticament internet estava començant aquí i realment, per exemple, aquí cap metge havia vist cap cas, llavors... És una malaltia que es diagnostica per les característiques. La principal d'elles és per el que se'n diu la trigonocefàlia, perquè tenen la sutura hematòpica, que és la que hi ha al front, tancada al moment de néixer. Les sutures es van tancant durant els dos o tres primers anys de vida per permetre que el cervell pugui créixer.
Que això és el que es diu habitualment, que els cranis són tous, els de les criatures, exacte, perquè estan encara en procés de creixement. No?
Permeten que el cervell vagi creixent. En el cas d'aquesta malaltia, la que hi ha al mig del front, sí, està ja tancada al néixer. La meva filla tenia una protuberància. Llavors això... entre altres coses, el que faci impedir el creixement del cervell per aquesta zona. No? Llavors, hi ha alguns casos que és molt evident, com el cas de la meva filla, i altres casos que no és tan evident, o no és tan... Llavors, clar, és molt difícil realment el diagnosticar-la. Jo em poso també amb la pell dels metges de l'any 96 i realment és difícil.
I què vau haver de fer per aconseguir el diagnòstic?
A veure, primer ens van donar un diagnòstic que pensaven que podia ser, que era un altre síndrome diferent, però que en aquella època, per poder confirmar-ho, calia fer una analítica d'un tipus determinat de colesterol, perquè és una malaltia que el problema ve d'uns nivells erronis, d'un metabolisme incorrecte del colesterol. Però en aquella època aquesta analítica s'havia d'enviar a Holanda perquè uns laboratoris ho fessin. Tot això van passar 7 mesos. En aquest període, la veritat, nosaltres estàvem més preocupats gairebé de saber, bueno, de la supervivència, perquè ja dic, va tenir moltes aturades, teníem aquestes expectatives. I, bueno, tot i així ens vam buscar, llavors per internet vam trobar una associació americana d'aquesta malaltia i, bueno, estava una mica així. Quan va arribar el resultat, era negatiu, és a dir, que no
era allò.
No era allò. I, bueno, el que ens vam trobar és que una mica, perquè entre que les perspectives eren molt dolentes, no estava clar, doncs va quedar una mica com a casa sense diagnosticar, no? Ens van dir, mira, el diagnòstic és només una etiqueta, cuideu-la, però era una visió una mica o bastant pessimista, no?
Clar, o sigui, t'enfrontes contra un enemic que no saps qui és.
Exacte, perquè sí, d'alguna manera, quan et dius, quan saps la malaltia... Clar, això immediatament no li canvia la vida, evidentment, perquè des d'aquest punt de vista sí que és una etiqueta, però si saps un diagnòstic, doncs pots buscar altres persones que el tinguin, es pot crear una comunitat de persones, buscar investigació, que és el que t'ajuda, evidentment.
I, de fet, jo crec, em poso la teva situació i per això t'ho pregunto, tenir un nom al qual odiar, per exemple, deu ajudar.
Sí. Sí, sí, ajuda molt, ajuda molt. A nosaltres ens va ajudar moltíssim. De fet, el procés va ser, doncs, bueno, una mica a partir d'aquest no saber què té, doncs començar, a través d'aquesta associació americana, d'aquesta altra síndrome, ens van posar en contacte amb els genetistes que els assessoren amb ells, de Boston, i vam quedar que els enviaríem documentació. En aquella època no podies enviar fotos per internet, llavors, bueno, vam fer un sobre amb fotos, amb els informes mèdics traduïts i tal... I ens van contestar una doctora d'allà que ens va orientar cap a aquest síndrome. Perquè suposo que ja n'havien vist algun cas, als Estats Units havien ja uns quants casos diagnosticats, però ens van dir que tenia que millor que li preguntéssim al doctor Hopkins, que és el que el va descriure. Ens van posar en contacte amb ell i per les fotos ens va dir que, bueno, que li semblava que podia ser, però que seria millor poder-la veure. Clar, ella està lluita, l'èxit.
Clar, clar.
Però, bueno... La Marta va superar, tot això va ser durant uns mesos, la Marta havia passat el primer any aquest de vida famós que era una mica com la sentència que teníem, a poc a poc va anar millorant, va anar madurant neurològicament, va començar a respirar sense fer aquestes aturades, a alimentar-se més correctament, i ens vam assabentar que al mes de juny van a fer una conferència de famílies de 3 síndromes diferents, però que les 3 les havia descrit aquest doctor, el doctor Hopkins. I que estaria allà ell i altres genetistes. Llavors vam decidir, bueno, doncs viatjar allà per aprofitar d'això, i va ser quan allà la va veure, amb ella i amb els altres nens, vam conèixer, doncs, havíem 8 o 9 famílies més amb aquesta síndrome, i ens va confirmar el diagnòstic.
Com és el dia a dia amb la Marta? És a dir, perquè ens puguem imaginar, es pot mantenir una conversa amb la Marta?
No, la Marta no parla.
No parla.
La Marta té una dependència que podem qualificar del 100%. I la Marta li hem de donar el menjar, li hem de canviar els bolquers... Qualsevol activitat necessita que algú li faci pràcticament per ella, no? La Marta és una nena que quan està bé és una nena, com diria, és molt alegre. I el problema que sobretot realment estem tenint és que són nens que habitualment, pel que sabem, perquè també hi ha molt pocs casos, l'evolució acostuma a ser més aviat positiva quan es supera aquesta fase tan crítica del primer, segon any, que hi ha més mortalitat, i ella va anar progressant fins als 14 anys. Llavors, d'alguna manera, des del moment que va venir la regla, tot el tema hormonal li va desajustar bastant tota aquella progressió que portava, no? Llavors, portem uns anys pues, complicats, sobretot perquè té un nivell d'excitació molt alt, està sovint molt nerviosa, té molts problemes de son, això castiga moltíssim el no poder dormir, és molt sensible a les medicacions, llavors medicacions que potser amb un altre nen li van bé, doncs a ella li fan l'efecte contrari, el que en diu un efecte paradògic. Des del juny d'aquest any ha començat a tenir atacs d'epilèpsia, convulsions, llavors la medicació anticonvulsiva fa que dormi pitjor i estigui més nerviosa, llavors has de buscar un equilibri. És durillo.
És una lluita diària.
Sí, o sigui. La veritat és que sí.
Crec que, a més, evidentment, la síndrome no és només un retard mental, etc., sinó que també és psicomotor.
Sí.
Ella va en cadira de rodes?
Sí. Ella pot caminar una mica, agafada, amb un ajut d'un caminador, però sí, per qualsevol desplaçament mínimament llarg és... Diguéssim, té pluridiscapacitat, té afectació a tots els cossos.
Algun cop s'ha investigat l'òpids C?
Només tenim constància de que es va fer una vegada... Nosaltres, arrel d'aquella conferència, les famílies americanes van organitzar, vam decidir en aquella vegada organitzar-ne cada 4 anys una, i se'n van fer 2 més, una el 2002 i una el 2006. I amb aquesta del 2006 van venir uns genetistes del Japó que es pensaven que havien trobat el gen. Amb aquella conferència vam anar a 19 famílies a tot el món. I ens van treure mostres d'ADN i cap dels nanos que havien a la conferència tenien aquella mutació, per tant, era una malaltia diferent. Nosaltres, arrel d'aquest viatge a Chicago, vam ser quan vam constituir una associació, perquè era la forma de donar visibilitat, tot i que érem nosaltres únics, però vam dir, bueno, creem l'associació de la síndrome PIC perquè si ens existeixi, farem una web...
No hi havia una associació?
No.
En tot el món?
Havia aquest grup, sí. De fet, no n'hi ha cap com a associació, l'única que hi ha és la nostra. Hi ha un grup de famílies que, et dic, de forma més informal, hi ha un grup de Facebook que ens estem comunicant, a Estats Units, que havien organitzat això, però sense constituir-se com a tal. Llavors, arrel d'aquesta web, vam començar a rebre contactes d'Europa, que no teníem ni idea que existien, perquè al penjar-ho a internet, la gent busca, troba...
Busca i ho troba, sí.
Llavors, en coordinació amb el doctor Pitts, vam fer el 2007 un primer estudi que es va fer a Itàlia, que és on hi ha pràcticament l'únic metge que havia treballat amb ell i que coneixia la síndrome i havia diagnosticat algun d'aquests casos a Europa. Llavors es van coordinar i finançar l'enviament de mostres de sang i es va fer un estudi que se'n deia CGH microarray, si no recordo malament, CGH microarray, i no es va trobar res. Vam seguir en contacte amb el doctor Opitz i, com el tema de l'ectomologia amb la genètica està evolucionant moltíssim, ens va suggerir aquesta nova investigació, que era la seqüenciació completa de l'exoma, que és una part del genoma, que s'estava començant a fer. A Itàlia, el doctor aquest ens va comentar que ell no tenia amb el seu hospital l'equipament, i llavors va ser quan vam decidir buscar per Barcelona si hi trobàvem algú. I, bueno, l'any 2010 vam contactar, gràcies a unes xerrades de genètica, amb l'equip del doctor Greenberg i Susana Balcells, i, bueno, es van interessar, els vam explicar el cas i van decidir entomar-lo i van decidir fer això. Llavors, a partir del 2011 va ser quan es va fer un primer estudi amb seqüenciació d'exoma, amb poques mostres. No es va trobar el gen, no s'ha trobat, però va servir perquè 3 casos es rediagnostiquessin. Es van trobar mutacions d'altres síndromes. O sigui, aquestes dues famílies, perquè en un cas eren 2 germans, se'ls ha orientat cap a un síndrome, i en un dels casos, a més, és una síndrome que té tractament. O sigui que gràcies a aquest estudi, aquesta família ara estan podent fer un tractament que pot ajudar els seus fills. Ara, què és el que es pretén amb això? La tecnologia ha millorat, els costos per sort han baixat una mica, es vol tornar a fer una ronda de seqüenciacions d'exoma de moltes més persones. Hem de pensar que cal fer-ho als fills, als germans i als pares per poder trobar-ho. I aquest és l'objectiu del projecte.
Has gastat gaire temps de la teva vida pensant per què ens ha tocat això?
Al principi, sobretot. Al principi. Sí, al principi...
T'ho pregunto perquè l'esforç que suposa el dia a dia, dedicar-li una part d'aquest esforç en plantejar-te els perquès...
Sí, al final... Tu planteges fins que te'n dones compte de que, bueno, que per bé o per mal és el que hi ha, no? Llavors, però bueno, al principi sí, els primers anys costen una mica d'assumir tot això, perquè és una mica el que dius, no? Dius, ostres, perquè... I en general, hi ha una malaltia minoritària, en general, qualsevol pare d'un criu que té una discapacitat una mica severa sempre pensa que, bueno, tu tens unes expectatives, no? Sempre tothom pensa que el seu nen o nena, doncs... pues, serà molt maco, anirà a la universitat, no sé, tots els que esperem nosaltres projectem, no?, amb els nostres fills, no? Llavors, al principi és molt dur. Quan a més et dones compte que és una malaltia d'aquestes tan rara, doncs encara s'afegeix això, però bueno, hi ha un punt amb el qual tens que fer una mica el canvi de xip, no? Primer, dedicar-te al dia a dia, que és l'important, al benestar de la teva filla, amb les teràpies que puguis trobar. Clar, no hi ha teràpies específiques, vull dir, som teràpies pels símptomes que té, vull dir, necessita una fisioteràpia, els dissabtes doncs, va a pujar a cavall, perquè és una cosa que li va molt bé, li agrada, està molt contenta, logopèdia, vull dir, bueno, vas buscant la millor manera que ell estigui el millor possible, progressi el millor possible, i és amb això el xip que has de canviar.
Penses en el futur gaire? Hi haurà un dia que potser nosaltres no podrem estar...
Sí, evidentment, sí, evidentment, eh? sí, clar, evidentment, perquè, bueno, potser fa uns anys era més habitual que l'esperança de vida de les persones amb discapacitats severes era bastant baixa, perquè tampoc havia... Bueno, estem parlant de l'època que gairebé s'amagaven, no? Vull dir, estaven a casa, no tenien la cura que tenen ara, els professionals... Llavors, evidentment, ara la majoria d'aquests nanos sobreviuen als seus pares. Evidentment, et planteges, doncs, bueno, mirar de deixar tot encarrilat de manera que el dia que nosaltres... el temps, doncs, bueno, per una banda, hi hagi els mitjans materials perquè ella pugui estar ben atesa i hi hagi les persones, familiars, que segueixin fent la cura d'ells, evidentment.
Ell és el Carles Godall, amb qui hem parlat els últims minuts. És pare de la Marta Godall, que és l'únic cas que hi ha a Catalunya amb síndrome d'Opitz-C. Només hi ha dos casos a tot Espanya, una seixantena diagnosticats a tot el món. Imagineu-vos el que suposa, el que deia ella ara, combatre una malaltia dels teus fills que sigui una mica severa, però que a sobre no hi hagi cap tipus de tractament preparat, que no hi hagi literatura al respecte i que la majoria de metges de tot el món siguin incapaços de diagnosticar-la, perquè precisament és tan rara que només pràcticament el seu creador, que viu a Utah, pot dir que efectivament és síndrome d'Opitz-C. A la pàgina web precipita.es, si entreu en aquesta pàgina web de micromecenatge al respecte d'investigacions científiques, trobareu que la primera part de projectes destacats és búsqueda del gen responsable del síndrome d'Opitz-C. Fins al dia 6 de gener, que és el dia per excel·lència de les criatures, dels nens, es poden donar donacions per arribar a aquests 25.000 euros per aconseguir almenys una primera investigació que serveixi per alguna cosa. Des d'aquest programa tenim l'objectiu d'aconseguir-ho, a veure si ens ajudeu també la resta dels oients. Carles, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies perquè ens hagis acompanyat avui al matí al Via Lliure, moltíssima sort i abraça ben fort la Marta, ara que em sembla que està corrent per aquí a la ràdio, per tant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre suport i per la vostra difusió.